Camins.
Microconte. Tots dos van arribar a la cimera hispano-francesa, la que havia donat tant que parlar. Van dirigir-se l'un cap a l'altre, plens de recels, disposats a saludar-se. Els passos ferms, un somriure protocolari. I llavors van veure com una periodista de Ràdio Estel, la cap de política, la Caselles es feia un embolic amb els cables del micròfon i queia de la manera més tonta davant dels líders mundials i davant dels flaixos dels reporters gràfics que immortalitzaven el moment per sempre més. Encara a terra, la Caselles, vermella com un pebrot, va dir unes paraules al micròfon inalàmbric, amb tota la seva dignitat.
Bon dia, Paul.
Sí, la Caselles havia caigut ridículament. Miss Món ho havia vist, també Macron, també Sánchez, davant seu, sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo. M'està criticant que és, per ser un microconte és llarguíssim. Bueno, escolta, perquè s'ha de contextualitzar tot i agafar el fil del tema. Més, diguem-ne que la concreció no és la meva major virtut, però bueno. Doncs fet aquest homenatge a la Caselles, bon dia, Pul, us donem la bona vesprada. Bona vesprada, amics oients, d'aquest dimecres 18 de gener del 2022, dia 1 després d'una nova entrevista Fragmenta que ens va atrapar prou. Varen conversar amb Antoni Batista, doctor en Ciències de la Comunicació, periodista, músic i professor universitari, que ens va presentar el llibre Els portaveus de Déu, on l'autor s'endinsa en els evangelis i ens proposa una interpretació innovadora des d'una perspectiva de la comunicació. Com comuniquen els evangelistes, els evangelis? Mirada alternativa interessant, molt camins. A més, l'Antoni superentregat, que això sempre mola. Dia 1, també, després de Rosario Santamaría, que ahir dimarts ens va tornar a visitar, ens va portar, com sempre, el seu granet de sorra, amb actualitat, entrevista sempre interessant. Ahir, connexió amb Madrid, amb Elena del Sol, però no des de la Puerta del Sol, com el any que fue, una llàstima perquè hagués molat. Si voleu recuperar els nostres continguts, el que passen a la ràdio nocturna, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tots els nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la niña de la Lioli, la Maria José Mendoza. Els nostres comptes, recordeu, Twitter @caminsestel, Instagram caminsestel, tenim també una aplicació Radio Estel oficial per tenir-ho tot a la mà sense excuses, una pàgina web radioestel.cat, tenim també un canal de YouTube, això no és broma, eh? Amb vídeos allò indecents, amb pijames també, amb la Caselles fent coses, i també un canal de música 24 hores més Estel. Ens queda TikTok, eh? Aquest univers encara no l'hem tocat, i si ho fem algun dia les de les xarxes ja es tallaran i es tallaran el cap directament. Avui dimecres, dia de reflexió sossegada de camins, després de les notícies rebrem l'Àngel Miret, que ja corre per aquí, per cert, que ens portarà com sempre el seu recull de novetats socials, espirituals diferents, també la seva columna d'opinió, i a la part final del programa rebrem Alberto Gómez, el mestre de la sensibilitat i els microcontes de veritat, no com els que jo m'invento, perquè ens endinsi en aquest univers de la literatura i aquesta variant. Avui tocarem un tema que, si us plau, Paula, si us plau, ambienta'm aquest moment. Atenció avui a microcontes, carícies, tremolors, respiracions entretallades. Prepareu-vos perquè, si ja la cosa és intensa per se, avui jo no sé, estic tremolant ja i encara no ens hem posat. Amb tota aquesta teca que no és poca, des d'ara i fins les 9, la Macedònia 2.0, segona temporada, i encara ens paguen a final de mes, tot i tenir Santi Jiménez increïble, això és la ràdio nocturna a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
El Miret, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Benvingut. Ara feia
moltes
dies,
gràcies.
Ara
sí, feia dies.
Feia dies i ja teníem ganes d'escoltar-te, tenim ganes de les teves reflexions, de les teves notícies, de la teva missió. Per tant, minuts d'angelologia de la branca miretiana a Radio Estel. I've been trying to keep my distance, but in an instant, you break me down. I know better than I want you, but I succumb to...
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel. Now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing...
Amb Àngel Miret, cada 3 setmanes fem aquesta repassada als temes que ell ens proposa. Fem temps de reflexió, també temps d'anàlisi, ens escolta la, en, fem una mena de columna d'opinió en viu, parlada, i sempre és molt interessant. Per tant, ja sabeu que m'envia els temes una mica abans, de vegades jo intento esbrinar per on van els trets. En aquest cas m'ha costat, excepte un dels temes, que el tinc controlat, la resta no sé per on sortiràs. Per tant, Àngel, comencem pel principi, que sempre és una bona idea, i m'has dit, el primer input és amenaça a la democràcia.
Sí, en aquesta secció no tenim costum de parlar de política. Ja n'hi ha prou de política a la ràdio.
De manera tangencial, diguem.
Sí, quan en qualsevol cas, al punt de vista de principis, democràcia, valors i això, sí, però no mai. I per tant, tampoc ho farem avui. Uh-huh. Però avui sí que, certament, em sento amb la necessitat de compartir amb tothom qui ens escolta la meva preocupació en relació a la percepció que tinc que hi ha un procés d'assetjament a la democràcia. La democràcia és un sistema polític que té moltíssims defectes. Eh? Ara ens podríem posar a parlar-ne i segur que en trobarien molts. Uh-huh. Però, com deia algú, és el, un mal sistema, però és el millor és, dels que es
coneixen. És el menys dolent.
És o és el menys dolent, efectivament. Sí. Bé, tot això va començar amb aquesta invasió dels partidaris de Trump als Estats Units, perquè, és clar, si el país que és...
referència.
Si més no, des d'un punt de vista formal, adalit de la democràcia, si sí, en allà les masses poden irrompre el Parlament i envair-ho tot i en fi, organitzar-se allà un sacramental com es va organitzar, doncs, mm-hmm, escolta, és portes obertes perquè pugui passar arreu. S'ha vist ara a Brasil, Bolsonaro, tota aquesta... En fi, aquesta repetició de tot això que va passar als Estats
sí,
Units.
Sí, sí.
I a mi això em fa pensar en que... una cosa, doncs, que això sí que ho barregem amb algo espiritual. Jo crec que el mal també va fer la seva feina. El mal, cadascú que li digui com vulgui. Li pot dir el maligne, li pot dir la maldat inherent a la pròpia naturalesa humana que compagina amb el bé, uh-huh, el que vulgui. I crec que en aquest punt s'està fent camí. S'està fent un camí que em preocupa. I, per tant, que hem de ser radicals en la defensa d'aquests principis que la democràcia, insisteixo, amb tots els seus defectes, però és que cada persona té un vot i cada vot, diguem, és al final qui decideix pel conjunt de la comunitat, cadascú amb la seva petita aportació. Uh-huh. Tot això ha començat amb tot això dels fakes, les mentides, les manipulacions i tal, i crec que de la mateixa manera que en el seu moment no vam veure venir allò dels nazis, que sempre es diu, no vam veure venir... Els nazis, vull recordar que abans d'assolir el poder, doncs uns anys abans tenien l'1,5% dels vots. Uh-huh. Finalment van tenir un molt bon percentatge, de manera que els hi van encarregar la formació del govern. Doncs em comença a fer por que això estigui passant d'una forma subretícia, oculta, i que ens estem empassant tots una certa tolerància amb tots aquests principis de manipulació, de mentida, de no respecte de l'adversari, etc. A Estats Units, perquè veieu un exemple de les coses que estan passant, em va deixar molt parat que una de les concessions que ha tingut que fer el nou president de la Cambra de Representants, Kevin McCarthy, que és ja molt de dretes, a la part més extremista que va impedir durant 14 o 15 votacions l'arribada, diguem-ne, de la presidència, uh-huh, una de les condicions, imagineu-vos quina va ser.
A veure.
Sí, va ser que no hi hagués control d'accés d'armes en allà. És a dir, que a partir d'ara sí, els representants populars poden entrar armats. Això s'ha considerat que era, per aquests grups d'extrema dreta, i ha estat una condició acceptada per McCarthy, doncs s'ha considerat que era una concessió a la llibertat de les persones, ni més ni menys que entrar a la Cambra de Representants armats amb allò que considerin oportuns, perquè no solament no hi ha control, sinó que el control vol dir que es pot accedir armat.
O sigui, però, i això, no sé si ho has investigat prou o no, o, però quin sentit té això?
És aquest principi de la llibertat individual, i de la mateixa manera que a Texas es permet, i això ho haureu vist en reportatges de televisió, el que passa que la gent a vegades no s'hi fixa, que la gent pot passejar-se pel carrer amb un fusell de salt, uh-huh, fusell de salt visible,
sí, sí. Sí, sí, sí.
Ja no solament una arma curta, sinó un fusell de salt, uh-huh, doncs per, en respecte a aquesta llibertat que es considera que els individus tenen, doncs, entre altres coses, d'anar armats per defensar-se, perquè consideren que l'Estat no és l'únic posseïdor de la força, sinó que cada individu té aquest dret. Bé, doncs, això perquè veiem una bestiesa. Aleshores, això a vegades tenim la tendència a veure-ho molt llunyà. Això és de Brasil, això és d'Estats Units, ves quina gent més estranya, que estrambòtics que són, els brasilenys ballant la conga, manga, els altres tot el dia amb les pistoletes i les màfies. Doncs mira, no. Jo començo a veure alguns símptomes a Europa, s'ha vist alguna cosa a Alemanya, i aquí a Espanya, sense arribar a aquest extrem encara alarmant, però em comença a preocupar a vegades una mica quan veig alguns personatges de partits que se suposarien centrats, que qüestionen els governs distingint entre... És una distinció que a mi em fa una mica de por. Entre legalitat i legitimitat. I aleshores diuen, sí, el govern actual, el que sigui, m'és igual, no vull pensar en uns o en altres, és legal, no, perquè consideren sí. Doncs, que efectivament hi ha hagut una coalició que ha fet possible la constitució d'aquest govern, però diuen, és il·legítim. I per què és il·legítim? Doncs bàsicament diuen que és il·legítim perquè li donen suport a aquest govern forces polítiques que aquests adversaris polítics consideren que no haurien d'existir. I en aquest cas parlo concretament, per això dic que alguna incursió hem de fer en la política una mica del dia a dia, diuen, no, és que si el govern té suport de Bildu o d'Esquerra Republicana o dels comunistes, doncs és il·legítim. No, no és il·legítim. De la mateixa manera, i ho vull dir ben clar, que també un govern que estigui format pel Partit Popular i de Vox tampoc és il·legítim, és democràtic. Perquè els vots d'un votant d'Esquerra Republicana o de Bildu valen exactament els mateixos que els de Vox i exactament els mateixos que els del PSOE i els del PP. Si no admetem aquest principi, estem entrant en aquest caldo de cultiu que s'està produint arreu del món i que, insisteixo, a mi em comença a preocupar seriosament. I crec, per tant, que les nostres modestíssimes possibilitats ho hem de denunciar.
Tu creus, Àngel, que qualsevol postura política és legítima? On està el...
En el respecte a l'adversari. En el respecte a l'adversari. La legitimitat acaba i comença en el respecte a l'adversari. Uh-huh. En admetre que tots som capaços d'equivocar-nos i que tots els que no pensen com nosaltres poden també tenir raó.
Aquest és un principi que tu defenses molt aquí, eh? És a dir...
Apassionadament.
El no absolutisme, eh? El dir... Bueno...
Mira, no fa massa, crec que te'n vaig enviar una còpia, vaig publicar a la web de Cristianisme Segle XXI, un decàleg, que jo proposava en els partits polítics. Uh-huh. Bé, doncs, a veure, la web és una web de moderada, diguem-ne, sortida... va sortir al matí i a l'hora d'anar a dormir tenia 70 comentaris. Jo no tinc cap xarxa social, cap. Uh-huh. I els 70 comentaris van arribar o a través de la pròpia web o directament de gent que coneix a la
redacció.
No, al WhatsApp, que és l'única cosa que jo tinc oberta. No sí. Vull tenir res més.
Sí.
Vol dir que va tenir un cert impacte. I els dos primers principis deien exactament això. Tots ens hem equivocat i sabem que això és possible per experiència. Dos, si sabem que ens hem equivocat, pot ser que algú, en allò que nosaltres hem errat, tingués en aquell moment la raó. Per tant, admetem que els adversaris poden segur també tenir la raó.
Jo crec que aquest és un principi, i ara saltem ja de tema, però per rematar aquesta reflexió que em sembla molt interessant, és un principi que manca molt en la política actual.
Absolutament. Moltíssim. Per part de tothom.
Per part de tothom.
Per part de tothom.
Per tant, aquest caldo de cultiu que estem detectant, que l'Àngel detecta, que transmet a través de les nostres zones, aquesta amenaça a la menys dolenta dels sistemes de govern, com és la democràcia, doncs és el primer tema que ens ha proposat, però tenim d'altres. Ara fem un canvi de tema que també té un punt de connexió amb la política, evidentment, però és que les persones refugiades segueixen cercant una vida digna. I aquí sí que hi ha molta política darrere de la situació de les persones refugiades i de tot el que comporta ser un refugiat en terra estranya, etc. Què ens vols explicar respecte a la realitat de les persones refugiades? Que de vegades quan no hi ha un impacte gran en una notícia se'ns va com esvaint de la memòria, no? Aquesta realitat que no mai termina de tancar-se, tampoc.
Sí, sí, això és allò de notícies que no són notícies. Jo m'agrada a vegades portar-ne aquestes notícies que no són notícies. Mira, el primer que volia dir per comentar una mica això i introduir la qüestió és dir que un dels grans avenços a Europa és el tractat de Schengen. Uh-huh. Schengen que és de l'any 1985. Què vol dir? És el principi de lliure circulació. Allò tan meravellós que la gent jove avui no valora, però que els que tenim una edat sabem que abans, senzillament, per passar a Perpinyà, havies d'anar preparat amb el passaport, amb, en fi, neguitós, perquè veure que et pararan a la frontera espanyola o et pararan a la gendarmeria francesa. Bé, el principi de lliure circulació vol dir que els europeus podem circular en 27 països sense necessitat de tenir cap mena de control.
Jo recordo, aquest punt de...
O sigui, home, és espectacular, això. O sigui, de cop i volta tu te'n puguis anar a viure a Alemanya o a Itàlia o on vulguis, o a París, sense cap explicació i, a més, poder anar lliurement. Bé, això... comencen a haver aquests processos de refugiats, sobretot els que van procedir de Síria i Afganistan, d'aquí ja n'havíem parlat, d'aquests dos col·lectius.
I
l'any 2015 hi ha una sèrie de països, concretament Alemanya, Àustria, Dinamarca, Noruega i Suècia, després s'hi afegeix França, que comencen a acotar aquest dret. Comencen a acotar-lo i comencen a demanar limitacions per períodes de 6 mesos, en els quals diuen que no, aquest principi queda trencat durant aquests períodes de 6 mesos que han anat prorrogant. Bé, hi ha hagut ara una sentència de la Unió Europea, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que em sembla interessantíssima, que a vegades és el que aconsegueixen les petites veus quan realment s'hi posen. Per exemple, aquest és un camioner que pretén entrar a Àustria des d'Eslovènia, i li volen fer un control d'identitat a la frontera, a la policia austríaca, sí. I ell s'hi nega. Diu, perdoni, soc ciutadà de la Unió Europea, no penso identificar-me. Si vostès m'han identificat perquè he fet una infracció, endavant. Però pel fet de creuar la frontera, em nego. Es nega i li posen una multa. Ell reclama i, efectivament, ara el tribunal li dona la raó. I li dona la raó, però, a més, assenta un principi molt important. Diu, no. Aquesta pròrroga és per 6 mesos. No es pot anar prorrogant indefinidament dient cada vegada el mateix. Risc de terrorisme, risc de refugiats, risc d'immigració il·legal. No. Han de ser nous fets que en cada cas s'han d'explicitar i que no pot ser un títol genèric. Dic això també perquè els catalans del nord i del sud tenim ara una situació surrealista, que és que hi ha tot de passos fronterers de una Catalunya a l'altra, que estan taponats per ordre de la prefectura corresponent francesa. Es veu que ara els prefectes francesos manen més que venen més que la Unió Europea. Sí. Però, en fi, això de tant en tant hi van uns d'una banda i l'altra, treuen les pedres, l'endemà torna a venir la gendarmeria i uns quants camions i torna a posar les pedres. Què està passant amb el refugi? Doncs mira, que estem entrant en una altra situació molt dolenta. Insisteixo, des de l'any 2015 aquí va haver el gran allau de refugiats. Recordareu que l'Angela Merkel va ser l'única dirigent europea que va tenir la humanitat i segurament el sentit comú i segurament en benefici de pròpia Alemanya d'obrir fronteres on van entrar i s'hi van incorporar 1 milió de persones. Se l'ha acusat de dir, bueno, van entrar els millors. Potser sí. O els més preparats, diguem-ne, els millors. Doncs va tenir aquesta habilitat. Els altres ho van fer molt malament. Especialment Espanya, Itàlia, Grècia ho van fer molt malament. Bé, doncs ara ens hi tornem a trobar. Ens hi tornem a trobar aquest any passat. 330.000 persones, 330.000, eh?
330.000.
És que ara diem les xifres de qualsevol manera. 330.000, una al darrere l'altra, euros posats, persones grans, tal, que fugen i tenen el títol de refugiats. No són immigrants econòmics, això sempre ho vull insistir. Una cosa és el que se'n va a un altre país,
per guanyar-se
la vida. Demà me'n puc anar al Canadà per considerar que la meva feina allà serà més ben valorada perquè em fa il·lusió, etc. I això seria un immigrant. Un refugiat seria que jo me'n vaig al Canadà. Per què? Perquè sóc català, perquè sóc catòlic, perquè pel que sigui, se m'han dedicat a perseguir-me, al punt de que està en risc la meva pròpia vida. Doncs 330.000 d'aquests han arribat a Europa. La major part d'ells, o una part molt important, a través dels Balcans, més o menys la meitat, i els altres 100.000 a través de la Mediterrània, que és el que tenim més present.
Sí.
Estem tornant a situar un context de gran desordre en el qual cada estat, i d'aquí ve aquesta crítica que jo feia en aquests estats, que no respecten els tractats de Schengen,
que es van protegir les seves pròpies fronteres,
perquè llavors diuen, no, que ho suportin els països, que suportin l'arribada i l'acollida de refugiats, els països fronterers a la Unió Europea, i nosaltres que estem a dintre, doncs no deixem passar. I per això posen això. No és per protegir-se dels alemans, dels espanyols, dels italians, no és per això. És per protegir, de dir, si ha entrat a casa teva, allà te'ls quedes tu. No anem bé. I una dada, senzillament a nivell econòmic, cal que posi ordre a la Unió Europea en aquest sentit, que faci uh-huh. una política solidària, però una dada i que cadascú faci l'ús que vulgui.
Sí.
L'any 2050, això és estadística pura, hi haurà 95 milions de treballadors menys que el 2015 a Europa. 95 milions de treballadors, no de població, menys. Dos vegades la població espanyola.
Jo li dic aquesta...
Penseu-hi.
Clar, jo li dic aquesta secció, a part de reflexió, columna d'opinió, jo crec que avui ho és més que mai. Hem tractat ja dos temes, hem de fer una petita pausa, Àngel, però encara tenim minuts perquè ens continuïs explicant i farem un altre tom de tema que també crida molt l'atenció. Pausa i més Àngel Mireta al Camins.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Rafa Sanahuja.
Estem en conversa amb Antoni Batista de manera molt interessant. A mi m'està atrapant prou, segur que vosaltres també. Antoni, continues amb nosaltres, eh?
Bona pregunta d'un professional.
Camins.
Ràdio Estel.
Antoni, mil gràcies per estar al Camins. Enhorabona i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Una magnífica entrevista.
Expliquem històries.
Quatre minuts que passen de dos quarts de nou. Seguim en directe. Això és Camins, la ràdio nocturna de la casa. Estem amb Àngel Miret. I el següent titular que em poses a la llista, Àngel, ara fem també un altre canvi. A mi m'agrada molt, eh? Perquè són temes molt, molt variats. I aquest és molt curiós. Aquí és que gairebé anem a un detall de curiositat que també pot tenir reflexions interessants. Parlem d'un capellà, d'un mossèn especial, dius tu, que es diu Fermín González. Per què? Perquè és un capellà especial.
Mira, passem de temes d'abast europeu
sí.
o global,
anem
fins i tot.
Ara anem al detall,
anem
a la lupa.
A Burgos. Ens n'anem a Burgos.
Burgos.
Aquest senyor... I m'agrada pensar en aquest dia a dia que també a vegades ens pot tornar la il·lusió i la confiança en la humanitat. I aquest senyor es diu Fermín González.
Val.
Actualment és el capellà del centre penitenciari de Burgos.
Sí.
I em va deixar parat, perquè aquest senyor, fa 30 anys, va començar a reparar la teulada de la seva església. Ell era el rector de Cebreros, que és un poblet d'allà, i l'home va arribar, ja us podeu imaginar, a Burgos hi ha més de 1.200 esglésies a la província. És moltíssimes esglésies,
sí, sí,
moltes
sí.
d'elles en un estat de deteriorament molt important. Uh-huh. Perquè, és clar, no hi ha hagut prou recursos ni hi ha hagut segurament
que això ja passa,
l'atenció
això.
Necessària sí, sí. per fer-ne el seguiment. Bueno, doncs aquest senyor va arribar allà de rector i pots comptar, jo no he estat mai a Cebreros, però me'l puc imaginar bastant, un poble, un fred de nassos a l'hivern... L'home allà, amb la seva caseta que devia tenir, doncs amb la llar de foc i tal, i a sobre va a l'església i diu, escolta, estem a 6 sota 0 i aquí no cal ni... No vindrà ningú aquest diumenge a l'església perquè la gent... Bé. I l'home va dir, no, s'ha acabat. Escolta, i per això diuen el cura de la sierra. Va agafar una sierra...
El cura de la sierra.
El cura de la sierra. I va començar a arreglar la teulada d'allà. I la va arreglar.
Sí.
I aleshores va dir, escolta, va començar a veure que a la província això hi havia milers d'esglésies, amb centenars, en molt males condicions. Què va fer? Va aconseguir un finançament, és un home d'aquests actius, va aconseguir que la Diputació li pagués una part de les reparacions, l'arcabisbe de Burgos una altra, i finalment també fins i tot la Junta de Castella i Lleó. I aleshores els deien als pobles que ell els ajudaria a arreglar l'església, però que havien de pagar una tercera part.
Una tercera
un
part?
Un terç.
Només.
Sí, però ni així tenien els diners. Llavors ens va dir, escolta, doncs el terç me'l poseu amb hores de voluntariat. Uh-huh. I això la gent del poble els hi va agradar. Van dir, escolta, doncs nosaltres no tenim diners, l'Ajuntament no en té prou, perquè són pobles molt pobres i amb poca gent,
clar.
Però va dir, escolta, doncs escolta, el fuster hi pot posar 30 hores, el ferrer en pot posar 15, etc.
Sí.
I aleshores va constituir un gran grup de voluntariat que ja no solament als propis pobles on feien aquestes obres, sinó arreu, uh-huh. doncs es van posar a fer això. Ho feien d'una manera tan senzilla que fins i tot ell explica que feien les teulades a terra perquè els hi feia por de no saber-ne prou i fins que no ho beneïa l'arquitecte o l'aparellador, llavors es tornaven a desmuntar i les tornaven a muntar on te tocava. Bé, amb aquesta història d'una manera o d'una altra n'han fet més de 300. Poca broma, eh? 300 esglésies, com dèiem abans, molta gent,
sí.
330.000 refugiats, 300 esglésies, poseu-les una al costat de l'altra.
300 parròquies són una barbaritat.
300 esglésies reparades per la voluntat d'aquest home que va tenir l'habilitat de buscar finançament i voluntariat.
Per la devoció, per la passió i pel bon cor. Tu deies, una notícia d'aquelles que t'esperen una mica l'alma i dius, ah, doncs mira,
I tant.
Tothom està perdut.
No tot està perdut. Hi ha molta gent com ell.
Recordem que es diu Fermín González i li diuen el cura de la sierra.
El cura de la sierra, però no de Sierra Morena, cura de la sierra.
El cura de la sierra mecànica que t'arregla la teulada o el que calgui a la teva parròquia. Per tant, avui l'hem conegut aquí de la mà d'Àngel Miret i em sembla molt interessant. Però encara tenim un darrer tema que encara que sigui breument, el vull tocar.
No.
Ha sonat com que no volies.
No, sí.
Sí que vols, sí que vols.
El que passa que ha quedat així, tallada.
S'ha tallat. És una guerra que no és notícia. Quina guerra no és notícia? Hi ha moltes, jo crec, però sí. A quina et refereixes?
Mira, acabo de llegir una que no ha tingut cap ressò.
Cap ressò.
La notícia que ara he llegit... A veure, jo no domino tota la premsa nacional, ni estatal, ni europea, diguem-ne, però m'abasteixo d'informació de molta premsa.
Sí.
No solament d'aquí, sinó francesa, sobretot francesa i italiana.
Ja m'ho has d'explicar, aquest menú teu informatiu, m'interessa.
Sí. I aleshores, he vist una notícia, aquestes que no és notícia, doncs mira, al Congo acaben de posar una bomba a una església catòlica, 11 morts. 11 morts. 11 morts de persones que assistien a l'església, això d'ara, no d'altres vegades que n'hem pogut parlar també d'atemptats d'aquest tipus.
Sí.
Tot això amaga un enorme conflicte que no sabem ni de què va, ni jo tampoc sé ben bé de què va, i segurament no ho saben els propis que es barallen. Perquè
implicats.
Perquè són petites lluites a vegades de poder, potser pel control en aquest cas, imagino que si és aquí
hi ha
el Congo, hi ha Ruanda, potser hi ha temes de diamants, hi ha temes d'or, hi ha multinacionals enmig, hi ha petits cabdills tribals, hi ha armes que es compren i es venen. Bé, doncs aquesta guerra que ningú sap gaire bé què ha passat, doncs mira, en 2 anys ha provocat 4.900 morts.
4.900 morts.
935 atacs d'una banda i de l'altra. Diuen que són grups rebels, no se sap ben bé aquesta rebel·lia, si és una rebel·lia que té una naturalesa de control del territori, de control de les riqueses, a vegades s'hi barregen, jo crec que moltes vegades de forma interessada, qüestions vinculades al conflicte, a un presumible conflicte cristià-musulmà. Fa 4 dies, els 11 morts, un darrere l'altre, d'aquí no n'hem sapigut res, una església en l'aire i 11 morts a les tombes.
És curiós perquè ens diuen, o tenim molt assumit, que vivim en un món global, no? Sembla ser que és un món global. Elon Musk diu no sé què a l'altra punta del món i tothom ens fem ressò. Donen un premi a no sé què a Hollywood i vinga, tothom ens fem ressò. Però aquestes coses, el món no és tan global. Hi ha coses que no arriben. Per sort tenim a tu, Àngel, que ens refresques aquestes realitats, que investigues, que t'abasteixes d'una informació plural i variada i com a mínim queda dit. Com a mínim queda dit en antena i dit e impactat. Perquè
deixa'm que digui una cosa.
Vinga.
Ja que parlem de recerca d'informació, ho dic amb tota senzillesa i sense voler anar lliçons a ningú. És molt important que llegiu premsa i notícies no solament d'aquells canals que ens plau el que ens diuen. És molt important.
Aquest és un discurs...
Perquè si no anem entrant en un fanatisme de, i en una manca d'un diagnòstic precís.
Bueno, és com una mena d'autocomplaença, no?
Absoluta. No tenim el diagnòstic exacte i, per tant, la medicació que apliquem és incorrecta i és la medicació del fanatisme.
Aquí, en aquesta casa, i jo personalment admiro molt a un periodista que es diu Ramon Besa, que és el cap d'esports fins ara del país. L'hem tingut en aquest programa i fa poc, aquesta mateixa setmana, va estar amb Mercè Raga i ell diu que és fonamental, si vols estar informat, llegir un costat i l'altre, el que t'agrada i el que no t'agrada. I aquesta és la seva manera de veure la informació. Per tant, coincideix perfectament amb tu i m'agrada.
Doncs la gent ho veu molt malament, perquè jo alguna vegada que compro premsa, diguem-ne, no sí, amiga del país, per entendre sí, en termes sí, molt sí, generals, m'he sí. trobat amb gent que diu, on vas, Àngel? Mai hagués pensat que compressis aquest tipus de diaris.
Clar.
Jo dic, bueno, és que m'agrada sentir opinions diverses.
A mi això em passa molt amb els esports. Jo escolto els del Madrid i els del Barça. M'agrada escoltar.
O sigui, també el Marc que llegeixes.
Clar, evidentment. Àngel Miret, mil gràcies per la teva visita, m'ha agradat molt. Tenia moltes ganes de retrobar-me amb tu i ara hem d'esperar 3 setmanes. Ens farà una mica llarg, com sempre, però arribarem. Àngel, gràcies.
A tu, adéu-siau.
Fem una pausa breu i Alberto Gómez arriba amb el seu univers de microcontes. Recorriendo.
Ràdio Estel.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Comencem amb un primer microconte i a partir d'aquí, com ja sabeu, fem la reflexió personal. Paula, música maestro.
Llevaba ya varios minutos preparado.
El magazín del vespre.
Jo us dic una cosa, si alguna vegada ens donen un onda serà pels separadors, jo ho tinc claríssim.
A Ràdio Estel.
Clavats, 15 minuts i arribarem a les 9 de la vesprada. M'agrada molt aquesta sintonia, ha de sonar una mica més aquí al Camins perquè m'agrada. Pots prendre bona nota Paula Moreno i Ferran Caldevila, que són al final els que ens fan la selecció musical de tot plegat. Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Com estàs?
Molt bé.
Jo encantat. Vens animat?
Sí.
Vens animat? Hem fet una prèvia abans amb els continguts. Ja he dit una mica de què aniria...
Alguna cosa m'han explicat. M'han avançat.
T'ho han explicat, ho han avançat. Perquè avui, bueno, ja sabeu que aquesta és una secció en què Alberto Gómez, periodista, col·laborador en diferents mitjans, també aquí a aquesta casa amb molta generositat, doncs ens porta aquesta variant de la literatura, que són els microrelats o microcontes. Ell té un llibre publicat a libros.com que es diu Por un momento, i ens el va desgranant. No només, o sigui, el llibre està ahí. Busqueu-lo, us agradarà. Que sàpigues que jo tinc gent que ja s'ha interessat, on el trobo tal, molt fàcil, he passat els llaços i has venut, gràcies a aquest programa, perquè la gent m'ho ha demanat. Però a banda d'aquesta selecció que ell ha fet, dels seus microcontes propis, etc., és una excusa al final per parlar, jo crec, per això m'agrada tant aquesta secció, de les coses petites de la vida que al final són les criden en el sentit més ple. Uh-huh. No? Perquè jo sempre dic el mateix, nunca és el què, ni el quan, ni el com. Sempre és una mica amb qui. Uh-huh. Qui està darrere d'aquell moment? Qui et sedueix? Qui et ve de gust? Qui t'acompanya? I també l'entorn, per ajudar, evidentment, aquell moment uh-huh. sigui màgic. Però moltes vegades, reescoltant aquest espai, que de vegades fa aquest exercici una mica per comprovar com sona, que això també és interessant, doncs dic, és que parlem d'això, de les petites coses de la vida. I avui, és que clar, el tema, a veure com l'enfoquem.
Jo, de fet, per introduir-ho, anava a afegir una frase.
Endavant.
Tu deies amb qui, no? Jo t'anava a dir, qui et fa tremolar?
Exactament, exactament què roba. Perquè el tema avui és tremolors, uh-huh. sensacions fortes, pell de gallina i bueno, aquell moment que el que sents és tan potent que el teu cos ho reflecteix d'alguna manera, ho sent, uh-huh. estàs sentint. I bueno, és una cosa sentimental, però també és física a la vegada.
Que de fet no, jo diria que no és patir, precisament, ni disfrutar, tampoc.
No, és...
Sinó sentir el cos, no? Com que, o el cor que batega, no?
Un cor que batega, una tensió... I aquí es poden donar diferents...
I que dura instants, eh?
Sí, molt sí, poc, sí, 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 és un segon. És un... Si et dura molt, ahí sí que podries tenir algun perill de rebentar.
I ja no seria un microcuento.
No, clar. Bueno, avui he fet un microcuento per començar i m'han dit que era massa llarg. Dic, bueno, pues ja afinaré una mica més en la durada. Per tant... Tens algun primer microconte per il·lustrar?
Sí, sí, sí.
Perfectament. Doncs tenim, en aquest cas, hem buscat una selecció musical una mica diferent, perquè, clar, si ja normalment ets una persona seductora al micròfon i intens, doncs avui que vens amb aquesta intenció ja, dic, calla, Ferran, buscarem una cosa que estigui al cas. Per tant, Alberto Gómez, microconte, tremolors, sensacions, pell de gallina, que soni. Deixa'm que estu seguit.
Unos pocos segundos, unos cuantos acordes, suficientes para que se le erizase la piel, para que una lágrima resbalase lentamente sobre su cara. No, no la había olvidado.
Alberto Gómez.
Ni queriendo, ¿eh? Así...
Exactament. És que ha encaixat perfectament música, contingut, lectura, etc. Mira, m'agrada aquesta idea, perquè sí que és cert que de vegades tenim persones associades...
Totalment.
...a cançons.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. I que només amb no? un parell d'acords, sí. una frase o dues frases d'aquesta cançó, fins i tot ni tan sol que soni ja la lletra.
No
cal
és,
que...
És el... Ja les primeres notes. I és perillós, eh? Té un cert perill, perquè, clar, una cançó et pot atrapar i et pot arribar en circumstàncies molt diverses. Uh-huh. Jo recordo algun moment d'anar conduint tranquil·lament per la ciutat, i de sobte, pam, a la ràdio o a la llista de reproducció de Spotify o el que sigui, doncs, pam, una cançó que dius... M'acaba de paralitzar interiorment.
Uh-huh. Tinc un amic que em va explicar fa uns mesos que en determinades cançons, evidentment, li porten records, però amb molta tristesa. I que ell intenta cantar aquestes cançons per recordar amb un somriure a aquella persona, que ja no està, i no arriba al final.
Mira, doncs, ara m'has vingut, ho explicaré, em ve un record a la memòria important, que és el següent. Jo vaig estar a un concert a Castelló de Silvio Rodríguez, uh-huh. el cantautor cubà Silvio Rodríguez, i la gent, a part de tot el repertori que ell anava fent, li demanava cançons, que és una cosa que ell feia molt als concerts, no? Li feien un crit, doncs, Ojalá, o La gota de Rocío, i ell agafava i la cantava. I li van demanar una cançó que es diu Tu fantasma. Uh-huh. Tu fantasma. És una cançó molt particular, amb una cadència molt particular, i va dir, no, aquesta no la puc cantar perquè em desgarra per dins, i ja no la canto mai. Mm. O sigui que, veritablement, hi ha associacions tan grans que és com reviure lo bo i lo dolent.
Sí, és obrir una caixa que quasi de vegades està millor tancada, no?
Sí, existeix, eh? Saps que està allà, però millor no l'obrim, millor no l'obrim. Algun altre microconte, Alberto, va.
Som-hi. Al resguardarnos todos de la lluvia, bajo el techo de aquel portal, ninguno de nuestros amigos se dio cuenta. Nadie reparó, de lo apretados que estábamos en aquel roce de nuestras manos.
Lo apretados que estábamos, ¿eh?
I et diré que és una versió, per dir-ho d'una manera, d'una història real.
Bueno, no demanaré les circumstàncies. Però sí que és cert que... És que em fas bueno, sentir i recordar, Alberto, aquesta secció s'està convertint gairebé en el moment més íntim. Estic aquí...
Haurem de fer les fosques.
No, perquè... A les fosques completament no, però una ho deia a la redacció aquesta tarda, jo una mica d'encens, saps? Unes veles i una mica d'encens amb Alberto m'encaixaria. Però sí que és cert que de vegades tenim aquest contacte físic casual, que no està buscat, Contacte físic casual, la Paula Moreno està baixant les finestres en aquest moment. Contacte físic casual que és una mica més que casual, o sigui, és casual. Però el que tu sents... Perquè hi ha dos tipus de contacte físic casual. El que dius, ai, m'aparto ràpidament perquè no em ve de gust, perquè aquesta persona no em desperta res. I el que és casual, però dius, mira, em quedaria una estona.
A un bar, a un ascensor...
Un ascensor.
A un autobús. I al metro, no? Allò de la parada, no? Que sempre alguna vegada hem comentat, no? Es baixarà en aquesta parada? Es baixarà la meva?
Al metro poden haver molts contactes desagradables... I de tant en tant, algun agradable.
Ara que ens han baixat una mica les llums, si vols,
sí.
Una altra.
Vinga, va, endavant. Tira-li, Paula.
Todas las caricias fueron a oscuras, gracias a aquella bombilla. Aquella bendita bombilla fundida.
Fàcil. Està quedant superbé el tema d'allargar una mica la música després de que tu expliquis el microcontent. És que de vegades s'han de donar també el moment que no busques, eh?
De fet, diuen que els apagons, no?
Home, sí. De fet, hi ha un cap...
Jo crec que aquí hi ha una dona, s'ho passa molt bé, eh? Però no sé si s'ho passa bé imaginant els escenaris dels que tu i jo parlem, no sé.
Ja li demanarem. Estem parlant de María José Mendoza, que està enregistrant aquí els moments, ja sabeu, les xarxes socials. Després ho podeu trobar tots els nostres comptes de Twitter, @caminsestel. Podeu veure l'Alberto Gómez com ens regala aquests microcontes. I la María José ho viu. Li agrada aquesta secció. Però és que ens agrada a tots. És que tenim un chat de la parròquia que ara mateix vull, perquè la gent li agrada i vol més.
Doncs mira, ara, si vols, poso una mica en context.
Ah, sí, va.
I a veure si t'agrada aquest context, i si t'agrada...
A veure, primer, vale? El context, Alberto Gómez, quin és el context?
Nens, és a dir, la infantesa,
val.
Aquelles coses que descobreixes o que et sorprenen o que no comptes aquell dia quan surts de casa amb la motxilla cap al col·le.
La sorpresa.
Correcte. I un to de sensualitat, d'una cosa que, molt inesperada i que, a més, fins i tot podria estar prohibida, no?, per dir-ho d'una manera.
Déu-n'hi-do. Ara estic expectantíssim. Doncs vinga, Paula Moreno, sisplau, ambient.
Fue durante un recreo, la manga de la camisa resbalándose, como a cámara lenta, y solo él como testigo de un tesoro oculto hasta ese día. ¿Cómo iba a olvidarlo?, pensaba, aquel instante y aquel misterio. Si habría más pecas como las que acababa de descubrir. Escondidas, inalcanzables.
Alberto Gómez.
Las pecas.
Bueno, y la pell en general. Una cosa. Es que yo imagino, espero, desitjo, que els nostres oients i tot l'equip estigui pensant en un nom concret. Perquè aquest moment, o similars, que has descrit, és a dir, el del primer amor, o un dels primers amors d'adolescència, inclús de nens, és que el tenim aquí. Jo el tinc aquí. Jo tinc un nom ara mateix aquí al cap posat, que fa anys i anys i anys que no sé d'ella. Però vaig desitjar saber molt d'ella en el seu moment.
I aquesta pell, evidentment, aquestes trobades,
i escolta,
aquestes sorpreses que et dona...
N'hi havia pecas.
Doncs no sé, si voldràs algun dia retrobar-te amb aquestes feques.
No crec, no, perquè serà complicat trobar, imagino, però vamos, que un cafè sí que em vindria molt de gust allò de dir, te'n recordes? Sí,
curioso. Jo crec que una frase de Pere Revert en un llibre deia alguna cosa així com contar-les, m'encantaria contar-les.
Bueno, i probablement és impossible en tots els sentits. Va, vinga, un darrer microconte, un darrer o no sé si darrer o què, però ens queden 3 minuts i darrer microconte Alberto Gómez avui amb aquesta sensibilitat especial que ens està regalant, va.
Serien poques línies, apenas tardaria un minut en leerlas y el veredicto ya sería público. Miedos e incertezas se agolpaban hasta que, tras escuchar su nombre, recogió la temida hoja y antes de regresar a su pupitre, suspiró. Todo. Tenía todo el verano por delante. Tremolar també.
Els estius, els estius. Bueno, és que tremolar es pot tremolar per moltes coses, evidentment. Els estius.
I aquella, no? Aquell moment de saber si has aprovat tot o no, també fascinant, perquè és un moment quasi de por, no?
Però això sí que és una mica d'altres temps, perquè avui en dia la gent no es preocupa tant. Però en la meva generació sí que teníem el neguit de hauré aprovat o no hauré aprovat i com serà el meu estiu.
Sí, perquè s'obre, no?, a tot un escenari. Home, de clar, 3 mesos per davant.
I canvia molt si ho tenies tot disponible o no disponible. Alberto Gómez, hem de recollir, llastimosament, perquè arribem ja gairebé a les 9 de la nit, però a mi gràcies un cop més per la teva visita, per regalar-nos aquesta sensibilitat. Recordem, libros.com, podeu trobar per un moment el llibre de microcontes i microrelats d'Alberto Gómez, que regala aquesta sensibilitat. I totes aquestes històries que al nostre cap doncs es poden fer sentir moltes coses, Alberto. Gràcies.
I es queden.
I es queden. Gràcies. Nosaltres, Paula, recollim. Quin canvi, de registre amb la sintonia, però bueno, així acabem amb la nostra personalitat habitual. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb un home que demà anirà a la cimera hispano-francesa i la convertirà en hispano-francesa sortenca. Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve, Carla Buigas a la redacció. Tenim també la nostra segona vida, la virtual, a les mans d'una emocionadíssima, interessadíssima Maria José Mendoza, que porta les nostres xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so, muntatge musical i també pujant i baixant persianes avui, per donar-nos ambient. De seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, dijous. Ja ho tenim això, mica en mica, vinga, ja estem, ja tenim la setmana feta pràcticament. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres. Nosaltres, que ho deixem aquí, però tornarem demà, per tant, ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos.